9:36, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir, amb Eduard Gené, Víctor Alexandre i Valentí Feixas. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir a compartir aquesta estona amb nosaltres. Volia parlar d'economia, sobre les retallades, que és el que està protagonitzant les portades dels diaris a tot arreu. Vam saber aquesta setmana que hi hauria retallades als sous dels funcionaris, que la T10, que és el títol de transport que fem servir els santcugatencs, sobretot per anar a Barcelona, serà més cara, que ens pujaran el rebut de l'aigua, que hi haurà pagaments per receptes, tot això per estalviar uns 1.200 milions d'euros, i aquest matí, però, ens llevem amb la portada de l'Ara, que diu que el govern encara haurà de retallar més i que probablement necessita 2.600 milions per intentar solucionar aquest cas, intentar quadrar les xifres. Jo els hi volia deixar diverses preguntes sobre la taula i podem anar parlant-ne. Què els hi semblen aquestes retallades? I sobretot el fet que s'anunciessin dos dies després de les eleccions, si això podia haver canviat el resultat electoral. I sobretot els valoro el fet que aquestes retallades són d'una quantitat que no arriben al que és el dèficit fiscal de Catalunya. El president Mas va dir que sense dèficit fiscal no hi hauria aquestes retallades, però tenim aquests 18.500 milions o 22.000, depèn de les xifres de qui faci l'estudi, que se'n van cap a Madrid i no tornen, i ens trobem que els catalans, a poc veiem com el nostre nivell de vida va caient. Deixo aquests temes oberts, per tant, qui vulgui començar té tota la llibertat per fer servir el micro. Qui comença?
Jo no crec que...
Víctor,
sí,
bon dia.
Jo no crec que hagués influït en el resultat de les eleccions, tampoc, malgrat tot. No crec que aquestes retallades haguessin influït. De fet, hi ha hagut retallades fortes, no? I no han influït en el partit que ha guanyat, diguéssim, no? En Convergència i Unió. Per tant, no crec que el fet d'augmentar les tarifes... s'havia parlat d'un 10%, que després en Lluís Arcudé dir que no és veritat, que és menys, no? Però no crec que el fet de pujar, d'incrementar el preu dels bitllets, això canviés el signe del vot. Crec que, clar, els col·lectius, hi ha diferents col·lectius, amb les seves raons, no?, que es manifesten i es queixen, i és veritat que han vist molt, molt minvades les seves possibilitats. Però crec que, malgrat tot, hi ha una certa consciència per part de la gent de saber que les retallades són l'efecte, no la causa. És a dir, patim retallades com a conseqüència d'això que deies tu al començament, és a dir, no gestionem els nostres propis recursos, i esclar, com que se'ns en va un gruix de diners tan fort, doncs aleshores hem de retallar coses elementals i bàsiques. Molta gent és conscient d'això i sap que justament el govern que hi havia abans no va fer aquest exercici de responsabilitat de retallar. Al contrari, ha quedat un forat de 8.400 milions d'euros, i qui ha vingut s'ho ha trobat també. De manera que la gent sap això i aleshores ha votat en conseqüència. Si la gent pensés el contrari, l'èxit de Convergència no hauria estat ni molt menys aquest.
Home, jo la primera cosa que m'agradaria comentar és la portada de l'Ara que tu deies, perquè realment el conseller Mascolell fa por.
Si fa una cara, de veritat, que se'l veu preocupat.
Fa una cara...
Aquella cara de professor torna sol gaire.
Que tots ens poden agafar alguna vegada, amb una fotografia.
No, de veritat, no, espanta de mi. Suposo que els de l'Ara ho han fet. Amb tota la intenció.
Una instantània que s'han dit.
Amb tota la intenció. Bé, a mi m'agradaria introduir un nou plantejament. Perquè tinc la impressió que està constantment sobre el país, sobre els ciutadans, sobrevola constantment aquesta amenaça, aquest nadient, ho han fet malament, no hi ha diners, hem de retallar, no pot ser, tal, ens deuen, hi ha l'impago aquest des de Madrid, tal, tal. Escolteu una cosa, no ens enganyem. La veritat és que si no podem controlar els diners que realment produïm, o sigui, el PIB que genera Catalunya no el pot controlar i com a conseqüència això ens perjudica, sí, és veritat. Sí, és veritat que moltes de les gestions que s'han fet en determinats sectors, digui sanitat, no eren correctes i, per tant, s'ha de fer una reconsideració i racionalitzar una sèrie de coses. Sí, és veritat que hi ha una crisi real en el sentit de producció i, per tant, que afecta el món del treball. Tal. Sí que és veritat, però no és veritat que això ho hagin de pagar la gent que menys cobra. No és veritat. Com no és veritat que els que més tenen realment pagaran més, que és per on s'hauria de començar. És a dir, si això fem una translació al món europeu o al món mundial, com es diu, aleshores això es multiplica. I ho veiem aquests dies d'una forma claríssima, amb aquesta discussió absurda entre polítics i tecnòcrates. La realitat és que durant molts anys els polítics, de qualsevol signe, a qualsevol lloc, han fet una despesa excessiva via obtenir vots, per una banda, o sigui, aconseguir una clientela de vots, per una banda, i via, en alguns casos, enriquir-se personalment, no tots, alguns, etc etc etc. I si és veritat que hi ha un poder financer, digui el nom que se li digui, mercats, m'és igual, no? tant li fa, que cada vegada guanyen més diners. I cada vegada guanyen més diners no pas amb la producció real, no pas amb la fabricació d'objectes i de productes i de serveis, sinó amb aquella cosa intangible que no existeix. Per tant, mentre no anem al oll, a l'os, al fons, al moll de l'os, no ho arreglarem. Perquè, a veure, si em es diu, necessito una xifra, no me'n recordo si són 3 milions, que a mi això ja em surt. Però una de les coses és que ens vendrem coses. Bueno, una vegada les tinguis venudes, has obtingut uns ingressos, que podes afrontar uns pagaments determinats, però el pressupost de l'any que ve, què passarà? Perquè ja t'ho has venut. Vull dir,
i l'expulsió continuarà.
Exacte, el fons de la qüestió per mi, però no, és que donem al fons. Si mentre la CIP, el senyor que té la CIP, paguin un 1% dels seus beneficis, escolta'm, estem dient coses absurdes. I estem dient coses on el pobre que té un salari, que té una nòmina, que té una fulla de salari, és molt fàcil això. O sigui, no deixem de fer segons quines coses, però anem al fons de la qüestió.
Una mica em deia l'altre dia, els que tenen nòmina són els que estan nominats, mai millor dit, a pagar la crisi. Valentí.
Sí, sí. No, a veure, clar, el problema és que realment des del govern de la Generalitat tampoc tenim eines, penso jo, ni competències per fer front, per anar realment a atacar aquests temes. Jo crec que això ens depassa. Clar, mentre d'alguna manera l'estructura impositiva del país estigui gravant els assalariats, compte, i els empresaris, que són els que generen, perquè, clar, l'impost de societats és un 25%. Clar, jo crec que és en la línia del que deies tu. Mentre el capital, d'alguna manera, tingui mecanismes per no revertir cap a la pròpia societat una part important d'aquests guanys, doncs aquí no, jo crec que no ens en sortirem.
Però un petit incís només. Fixa't que jo estic dient que paguin algú més, per exemple la CIP, perquè si una CIP pagués de l'1 al 10, seria, des del punt de vista dels seus guanys, no dic ridícul, però clar, és que no és per poder sobreviure. És que la diferència substancial és que si a un funcionari aquest any vinent li descompten un 7, fins un 7%, un 5%, allò és per viure. No és per dir i guanyar més diners o menys diners.
I referint al que deies també, això de vendre, no? O de, exactament. Clar, aquí hi ha dos problemes. Un és la gestió de l'ordinari, el dia a dia, i l'altre és tot el problema del deute que tens. Clar, com pots, o sigui, la venda, evidentment, de totes aquestes coses, on va destinada directament, és a reduir el deute. Perquè aquest deute és la llosa que també que sobre l'ordinari. Clar que això és una mesura d'alguna manera que no, evidentment que no la pots anar repetint, és absolutament conjuntural, és d'un moment determinat. Però clar, jo m'imagino, si jo estés en el lloc d'haver de prendre aquestes decisions, segurament és que no veig cap altra més opció si el que vull d'alguna manera d'entrada és baixar aquest gran nivell d'endeutament que tenim, és fer mesures d'aquestes, perquè l'altre ja és quelcom que d'alguna manera demana una solució més més per Solga, més per dalt, que ja plantejant realment un pacte fiscal real, o, si més no, una situació d'independència. És a dir, escolti'm, ens n'anem.
És que Convergència ha tingut un vot de confiança, en podríem dir, en aquestes eleccions, bé, i les catalanes, les espanyoles són secundàries per nosaltres, les catalanes, per això governa, diguéssim, i en aquestes espanyoles, que podia ser, era observat com un plebiscit una mica, no?, perquè amb les retallades, i ha tingut un vot de confiança dels catalans en general. El que passa és que després has de saber administrar aquest vot de confiança, i aquesta és, ara que és el repte de Convergència, de saber-ho administrar, perquè té una cosa que en diu pacte fiscal, i com que si la gent ha pres consciència que això és l'efecte i no la causa, les retallades, doncs aleshores et dona el vot de confiança. Però després què faràs a partir d'aquest moment? Jo crec que el que ha de fer Convergència és defensar això, perquè si no ho defensa, em patirà les conseqüències catalanes, no espanyoles. És a dir, tenim un greuge terrible, que és una fuita de diners espectacular. Cada minut que estem parlant aquí estan fugint els diners. Això que deia l'Eduard, és que, clar, si venem, sí, però és que no només tenim un deute, no només no podem afrontar els nostres pagaments, és que, a més, cada segon de la vida d'un català desapareixen una pila de milions que se'n van a Madrid i no tornen. El temps va en contra nostre, oi? Aleshores, el repte de Convergència és saber administrar això i plantar-se davant d'Espanya. I perquè el joc, l'època d'en Pujol ha passat, es va fer el que s'havia de fer en aquell moment. Cada època té la seva cosa, no? Però ara ja no toca fer el mateix. I el repte del senyor Mas és anar més lluny del senyor Pujol, perquè els temps ho manen, i el senyor Pujol mateix ho diu també. De manera que, si Convergència no està a l'alçada del país, el país li passarà per sobre. Ha d'administrar aquest gran capital que ara té i no demanar engrunes. No podem ser gestionadors d'engrunes.
De fet, la meitat dels votants de Convergència i Unió a les enquestes es declara independentista. Clar, per tant,
escoltar les seves bases. Exacte.
Sí, home, i bueno, tots ho vam veure. És a dir, després, com va acabar, després del míting del Durant, quan va acabar donant les gràcies, vull dir, el que és...
No sé si li va fer molta gràcia.
No, a ell segur
que
no.
Ell que diu que no és independentista, que surti al balcó i li digui independència.
Potser sí.
Bueno, però jo crec que és significatiu.
Sí, significatiu.
Penso que gràcia no li va fer. Jo, Durant, aquí a la ràdio saben que generalment dic que és un misteri de la naturalesa. Durant Lleida, per mi, és un misteri de la naturalesa. Perquè és un home que jo dic sempre, no ha exercit mai un càrrec de gestió, mai, i en canvi doncs està publicitat a tota Espanya com un dels polítics més... Clar, inclús, a més, en Durant té una característica que a mi em sorprèn sempre, que sempre es renya.
Sí, sempre s'ha empipat.
Tu veus una imatge del Durant parlant? Doncs,
sí, sempre s'ha empipat.
Treus el so? Tu treus el so. I dius, hòstia, estàs renyant amb algú? Sí. No falla. Sí. És molt curiós. És
sí, ha fet una campanya molt crispada. Ell quan parla és crispat.
És un polític sàdic, llavors vol dir que els votants són masoquistes i diuen, ja m'està bé, això és una mica de conya, prometeu-me, perquè és que si no, ens tallaríem les venes.
Sí. Que en matemàtiques diem és una singularitat aïllada.
Exacte. Bueno, per això també m'agrada, veus? Sí, ara el Freservia... de la singularitat aïllada.
No, però de fet, és que Unió és un partit que no s'ha presentat mai per ell mateix a les eleccions. Sempre ha anat sota les faldilles de Convergència. I caldria veure, si un dia es presentés sol, quina reacció tindria el poble català davant d'aquest partit, perquè, clar, si sempre vas a costat d'aquell, mai no se sap quanta gent et vota, quedes molt bé, no? I per això el senyor Durant té aquest protagonisme que no tindria si es presentés solet a les eleccions.
Sí, a mi també m'agradaria veure, però no veurem això, Víctor.
No, però el senyor Durant té una carrera ja limitada, políticament parlant.
Sí.
De totes formes, jo crec que el fet de que en la política del nostre país, a veure, potser no en la magnitud que té el Durant, però sí que, diguéssim, el perfil aquest del polític que no ha fet, perdoneu l'expressió, mai res diferent d'estar al partit i fer política, aquest perfil el tenim molt extès. I jo crec que aquest és un de les dificultats, diguéssim, reals en aquests moments que tenim precisament per fer front a la crisi amb garanties.
Una mena de funcionari.
Que és que, clar, sí, tenim bàsicament una classe política dominada per aquest perfil. I jo recordo, i a mi sóc dels que quan vaig sentir que el Mas feia tot aquell discurs del govern dels millors I tot això, això jo hi crec i em sembla molt bé. Ara també hem de veure que a l'hora de la veritat, quan es confeccionen equips de govern a qualsevol administració, sigui l'administració central, sigui la, aquí a Catalunya o sigui l'administració local, home, jo crec que encara predomina excessivament totes aquestes dinàmiques, una mica, diguéssim, de partits que d'alguna manera premien o abonen aquesta dinàmica.
Com, pues, aquesta és la teoria aquella del mediocre. O sigui, un mediocre al front, el que busca al seu costat, és ell, mediocre. Sí. Que no vol, el que no vol és que hi hagi gent que sigui...
Això potser no ens passaria amb unes llistes obertes, per exemple. A l'hora de votar al Senat, aquests dies, si anaves a votar, tu podies dir, doncs tinc 3 vots, doncs mira, jo crec que aquesta persona potser aquest partit, tal, tal. És a dir, l'obertura de les llistes potser obligaria aleshores els partits interiorment a dir, home, potser que em cobreixi de gent vàlida, perquè si no la gent començarà a...
Sí, però per això els partits no
potser,
ho fan.
Ho dic com a...
Sí, però segons la normativa, si votaves al Senat, per exemple, si votaves al senyor Brogi, no hi anava, eh? I deien, no, ja t'hem dit que no hi anirà, pal. Però aleshores qui anirà? Això ja no se sabia.
Era el suplent.
El suplent, però és que els suplents, per la normativa, no consten a les llistes. Eh? Ha d'haver-hi 3 suplents. I no consten, és la norma, és que no figurin a les llistes. De manera que quan tu votes a la llista una persona, si aquesta persona, per raons de malaltia o no hi pot anar, és una cosa, i llavors va un suplent. Però és que en aquest, si és una absència anunciada, com era el cas del doctor Brogi, que no hi hauria anat, qui votava el doctor Brogi no sabia qui aniria, perquè les altres persones que anaven per altres llocs, per altres demarcacions. De manera que els suplents del senyor Brogi no constaven en lloc. I podia ser un senyor magnífic, però en tot cas no sabia qui eres, no? O no. I, per tant, no és llista oberta, era una fal·làcia, no era una llista oberta.
Tu has introduït un concepte, que és el del Senat, que jo diria que des dels mitjans s'ha dit poc. La votació, abstenció de votació pel Senat ha sigut clamorosa. I a més és lògic, perquè clar, 3.500 milions en alt perquè hi hagi allò funcionant, quan diem que ens falten tants diners, això jo deia abans, que diem que anava a buscar moltes altres coses, no només aquella que deia, sinó moltes altres coses.
Però això com es resol, Eduard? No creus que es resoldria si justament molts, sobretot a Catalunya i al País Basc, són conscients que el Senat, s'ha dit públicament, no serveix per res, i és una despesa terrible, tal com està configurat, aleshores per què hi van?
La Santcuatenca Mireia Ingla, que era candidata al Senat.
Estic d'acord amb tu, president, per això. Escolta'm, però això aquí seria, hi ha un lloc per anar a buscar diners que és una cosa impresentable, però impresentable. Bueno, el senyor Montilla hi va, ara ja.
Sí, clar. Perquè és un cementiri de la França, allò.
I està apuntat.
Clar, sí, clar, però això és...
Que ell anirà, què és això?
La candidata a Santcuatenca, la Mireia Ingla, que anava a la llista d'Esquerra Republicana per anar al Senat, en l'entrevista que li van fer a Quicua.cat, quan se li va preguntar pel Senat, ella mateixa va dir que era una llosa que s'havia de tancar.
Bé, però aleshores per què hi vas?
Per què hi vas, exacte.
No, és que s'ha de ser coherent. És que si no la gent no entén aquesta incoherència a vegades dels polítics. Jo, cadascú té les seves conviccions. Pot ser una altra persona del mateix partit que cregui que sí, que allò és meravellós, i que hi vagi. Però si tu creus que allò no serveix per res, com et postules per representar el teu país en una institució que no serveix per res, en la qual, a més, no podràs ni tan sols parlar en la teva llengua? Que se suposa que és una cambra territorial, de representació territorial.
Així es va fer, amb aquesta idea.
I que costa tants diners.
De tota manera, jo, permeteu-me que us digui una cosa. Cada vegada, ja fa temps que no hi crec, però és que amb els resultats que es van produint, cada vegada crec menys amb aquesta votació, diguéssim, racional, o amb aquesta votació pensada. Jo quan veig les votacions al País Valencià, per exemple, i veig els resultats, és que no m'ho puc creure. O sigui, amb tot el que s'ha manifestat, amb tot el que s'ha aprovat des del punt de vista ja, doncs, judicial. No hi ha un... Jo dic, bueno, sembla implicació. No, s'ha aprovat. I veieu els resultats. Per tant, vol dir que la gent vota visceralment. I a més, amb un percentatge molt alt, és el vot habitual, és aquest que ja està ficat dins, i aquesta persona vota i s'ha acabat.
Sí, però el País Valencià es dona un cas interessant. Clar, com que no hi ha una Convergència i Unió, un partit, diguéssim, de centre en el país, pràcticament la cosa queda molt, molt, molt bipartidista. Polaritzada. I el no haver-hi aquest tipus d'aquest... aquest camí per la gent que es troba en una mena de terreny del mig, molta gent vota PP perquè és qui talla el bacallà al País Valencià.
Clar.
Però no vol dir que ideològicament sigui nacionalista espanyola, etc etc. Hi ha gent que és valencianista, que té, fins i tot que té clars els Països Catalans, imagina't, però que té negocis, interessos, i de portes en fora no li interessa que se sàpiga que no és pepero, que no és, perquè és d'on venen qui remena les cireres del país. I aleshores, de portes en fora representa que és algú proper al PP i d'amagat dona diners a Acció Cultural del País Valencià. Que no se sàpiga, però dona calés, gent de calés. Clar, dius, però això és una bogeria. Sí, però clar, ideològicament se sent proper, aquí teniu, però no ho digueu, sisplau, no em comprometeu. Clar, això vol dir com un país segrestat, profundament segrestat, també motivat per la llei electoral que tenen que perjudica els partits petits, que és el 5%.
Valentí, algun aspecte més?
No.
Vaja, és que aquestes tertúlies d'aquests últims dies a vegades són molt tristes, Sí. Jo us ho dic perquè parlem de l'economia, no.
Sí,
no, sí. Però sí, a mi no em sembla trist parlar de l'economia. A mi el que em sembla trist
del futur,
és que no es diguin... No, és que no es diguin segons quines coses i que sembli que tot... O sigui, a mi el que em sembla trist de veritat és que paguin sempre els mateixos. Això sí que és molt trist. I a més que és molt trist, malauradament tinc la sensació que això és inamovible. O sigui, el més fotut d'això no és veure determinades coses molt clares i exposar-les i comprovar com la resposta de la gent a la que parles coincideix en gran part amb el que dius. El fotut és també coincidir en que això no té solució. A la pel·lícula Margin Call, que si no l'heu vist jo la recomano, doncs hi ha un moment en què el paper de Jeremy Irons, que és el director del suposat Lehman Brothers, que no el diuen en cap moment però se suposa que és Lehman Brothers, davant d'un tio que dels seus dirigents que es mostra una mica reticent a fer segons què, li diu, escolta una cosa, diu, això s'ha fet sempre, diu, i l'altra cosa que has de tenir en compte és que si no ho fas tu ho farà un altre. I aquesta és la sensació desesperançada que tens quan parles d'això, perquè tu veus que tot quadra, no? Per dir una cosa, ahir al diari hi havia una notícia molt interessant sobre aquests dirigents de la Caixa del Penedès. Com si s'ho llegi, sí. Quatre senyors que tenien un pla de pensions de 20 milions. Però és que el director actual, amb una empresa que està, doncs, controlada pel Banc d'Espanya, està cobrant 500.000 euros de sou.
Déu-n'hi-do.
Escolti'm, clar, i a més, un senyor que va dimitir, li han donat una indemnització d'un milió. Si tu guanyes 30.000 euros a l'any, tardaràs 25 anys en guanyar un milió d'euros.
Per tant, és legal però és immoral.
Estem d'acord.
És així.
És que ara em anava a dir, ara em venia la imatge de l'Hèctor Mas, però amb il·lusió.
No, a veure, Valentí, jo acabo de dir això i jo penso que hem de viure amb il·lusió, sí. Perquè és que si no podries viure.
Home,
no podries. La
vida no ha estat mai altra cosa que capacitat d'adaptació.
Sí, clar, si no seríem aquí.
Sembla de l'Eduard Ponset, ara.
Doncs amb aquestes paraules de Valentí acabem. Valentí Feixes, Víctor Alexandre i Eduard Gené, moltes gràcies per haver vingut. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Moment per al butlletí i al magazín.